Bé, Joan Ferrarós, jo deia al començament que és un dels editors de Fages, perquè ha editat els epigrames, ja el 2002, segon recull d'epigrames, 2015, Auques i balades, La capsa de música, i amb Jordi Pla, Empòrion, la de les Tres Muralles, el 2012, i Zo, el 2013. Però, a més, ha tingut cura dels itineraris literaris que fa un moment mencionava Jordi Canet, que hem publicat a la càtedra, i que són els de Fages de Climent a Castelló d'Empúries, amb Jordi Pla, Fages de Climent a Figueres, ja el vas fer sol, i Fages de Climent a l'Empordà, és l'altre. Els tres, dels quatre itineraris de Fages que tenim a la càtedra, tres els ha fet en Joan Ferrarós, perquè és un dels grans coneixedors de Fages. L'altre, com que era Barcelona, el vam demanar a una coneixedora de la geografia barcelonina. En Ferrarós és el gran coneixedor de l'Empordà fagesià. Bé, Joan Ferrarós avui ens parlarà de Fages epigramista, perquè ja veieu que tots els epigrames de Fages els ha editat ell.
Sí.
Sí, és així. Ets l'editor dels epigrames de Fages. De Ferrarós també voldria destacar aquests benvolguts absents, que són més d'un centenar de biografies d'empordanesos que han anat sortint en els diaris de Figueres, però que després han estat recollits en llibres. I, per tant, és la seva contribució.
N'hi ha quatre.
N'hi ha quatre.
I és un nou forn.
Ah, molt bé, molt bé.
Per Sant Jordi.
Per Sant Jordi, perfecte. Doncs gràcies per venir i per parlar-nos d'aquest Fages epigramista.
Gràcies a tu, també. Bé, bon dia.
No sé si...
Se sent això?
Sí.
Sí. Doncs... Sí, però després fa pop, pop. Va. Fages va néixer l'any 2002, i va morir l'any 1968, és a dir, que va viure 66 anys, i quan es van complir el centenari del naixement, any 2002, i cinquantenari de la mort, any 2018, al voltant d'aquestes dates, es va produir tot un moviment de persones que es van treballar, es van preocupar, etcètera, etcètera, per editar textos inèdits de Fages i per reeditar textos que, com ha recordat en Jordi Canet ara, ja s'havien fet però que eren exaurits, eren introbables i tot això. Bé, en aquests anys, doncs, en relació a les dues commemoracions, ja ho ha dit en Jordi, em penso, Narcís Garolera, que és allà darrere, es va ocupar d'editar la prosa de Fages. Jordi Pla va editar tot el que hi ha fins ara de poesia culta, que és segurament la part més extensa de la producció de Fages, com ens ha recordat, i que no és tot editada, ni molt menys, i un record també per en Jordi Pla, que hauria de ser aquí, no hi pot ser perquè no és gaire lluny d'aquí, la residència Bisbe Sivilla, amb estat doncs, de tour, diguem-ne, si més no, amb aquestes coses. No? I servidor, com ha recordat la Maria Àngela, que vaig fer els epigrames i assimilats als epigrames, és a dir, Auques i, un dels llibres, hi vaig posar aquest títol, Auques i balades, hi ha més coses, no? Però en fi, aquestes coses. Bé, Fages, hi ha un abans i un després d'abans de la guerra. Fages durant tota la vida farà poesia culta, per exemple. Tota la vida, fins i tot podríem dir, farà alguna obra, escriurà alguna obra teatral, però en canvi els epigrames sembla que tots, els dic sembla perquè la majoria no porten cap data ni referència i s'han d'endevinar una mica pel context quan van ser fets, més o menys, els va fer posteriorment, bàsicament als anys 40, potser a finals dels 40 i als anys 50 i 60, ell va morir l'any 68, doncs va tenir aquest temps per fer epigrames. En tot cas, Fages, per el que hem llegit de les memòries, Fages tenia la pretensió de ser un poeta culte i així es va començar, amb Les bruixes de Llers, que va ser el primer llibre que va editar i que va tenir bona consideració fins i tot a la premsa de Barcelona. Volia ser un poeta culte I més tard, segurament també li va venir la cosa d'escriure teatre, era una època que els escriptors de teatre, si tenien èxit, com ara Josep Maria de Sagarra, per dir-ne un de molt conegut, doncs s'hi podien guanyar la vida fent això. És dir, abans de la guerra la gent anava al teatre, omplia els teatres, i no només els de Barcelona, sinó els dels pobles i els dels barris de les ciutats. Jo sóc de Garrigàs i el meu avi era director del grup teatral que representaven obres de Garrigàs. És dir, que i Cinema Figueres, que és el que jo conec, doncs cada parròquia, barri, casinos, centre cívic, etc., també feia teatre. Fages es devia proposar de fer teatre, em sembla que més o menys ho diu, ho recorda en Narcís, si no ja ens ho explicarà després, que ell va escriure teatre a veure si això doncs li donava un impuls i possiblement també econòmic. En canvi, els epigrames segurament s'hi va trobar fent epigrames, o sigui, Fages la història del segle XX no el va tractar massa bé, com altres tants escriptors catalans, no el va tractar massa bé, i ja en la seva plenitud de vida, diguem-ho així, quan va estar-se més a l'Empordà que no pas a Barcelona, és com va començar a engegar-se la qüestió epigramàtica. Potser perquè necessitava, doncs, tenia aquesta necessitat de reflexionar sobre el present més immediat que tenien aquests llavors durant la dictadura, etc., fos pel que fos. Bé, el Fages, en tot cas, aquesta producció epigramàtica, per fer-la, es va amagar rere un pseudònim, el cèlebre Gaité de la Muga, imitació i en record dels poetes de la Renaixença, que es posaven això, un nom d'instrumentista relacionat amb un accident geogràfic, no? Doncs l'Ogueita de la Muga, que això teòricament l'havia de protegir. Al cap de dos dies ja sabia tothom qui era l'Ogueita de la Muga, però vaja, en tot cas servia com una mena de pantalla formal. Va començar a fer epigrames i en vida seva aquests epigrames, quan no tenia un centenar, els, diguem-ne, editava, potser els publicava, que no és ben bé el mateix, és a dir, amb ajuda de la seva encomiable filla Maria Lluïsa, que els hi picava màquina, Fages produïa uns quaderns, una cosa d'allò de canya i cordill, és a dir, en quartilles, i anava a vendre aquests epigrames que anaven relligats, així és d'una manera molt artesanal, molt fet a mà, i ell mateix els distribuïa, i potser els venia fins i tot i els distribuïa. Ell tenia projectat fer una sèrie d'edicions d'aquest nivell. Esclar, no, la cosa no passava de l'àrea de l'Alt Empordà, pràcticament. Figueres, Castelló i quatre més de quatre pobles que hi havia amics i coneguts de Fages. Nosaltres, com vàrem editar el primer volum de Fages l'any 2002, vàrem agafar sobretot aquests epigrames que ja eren mecanografiats, és a dir, quan dic mecanografiats ja ho endevinen, o sigui, la filla posava 5 o 6 papers de còpia d'aquells negres, 5 o 6 quartilles a darrere, i picant les tecles ben fort, doncs podien fer cada tongada, podien fer doncs 5 col·leccions diferents, no? Això tinguem-ho present. Bé, doncs quan vàrem aplegar el primer volum, l'any 2002, vam viure molt, és a dir, vaig a la font dels epigrames que surten allà, que n'hi ha 711, si no me'n recordo malament, doncs van sortir sobretot d'aquí. No només d'aquí, però sobretot d'aquests que els teníem a mà. D'això en trobàvem a cases de Figueres, la Montserrat Baireda, la Biblioteca de Parlada, etc. Hi havia aquestes col·leccions. Fins allà on ell els havia fet. Fages tenia un projecte de fer-ne moltes sèries d'aquestes, però en va fer només unes quantes. També en aquesta primera edició, que hi vàrem posar simplement epigrames al títol, vàrem recollir-ne molts de viva veu, és a dir, la gent els deia, trobava pel carrer i t'aturava, o l'Esteve Ripoll en tenia de copiats amb papers d'aquests de tovallolets, de cafè, de bar o de restaurant, és a dir, a darrere de les factures, etc. O te trobaven un dia a Figueres, doncs, al teatre o allà on fos, i et deien, te ven ser un, i t'ho agafaves i ho copiaves. Recordo que en aquella època, no sé si va ser en una presentació, en Josep Maria Fonalleres, que és allà darrere també, va dir, o escriure, ja no me'n recordo, que li feia molta gràcia aquesta qüestió d'anar... adquirint material nou per al futur llibre d'epigrames per aquesta via, potser no gaire ortodoxa, però era la que era. Amb això vàrem fer el primer volum, que vàrem posar-hi epigrames i prou. El segon volum va venir uns anys més tard i vàrem ser un segon i una mena de tercer volum, això que els deia. Vàrem dir-ne nou recull d'epigrames o una cosa així, no me'n recordo el títol ben bé, segon recull d'epigrames, i l'altre es deia Auques i balades i més coses, diguem-ne, no? Aquí ja vàrem tenir aquest enorme avantatge que en Carles Fages Net, aquí present, ens va, ja d'alguna manera feia de l'últim esglaó de Benissaga Fages a Castelló, i ens va obrir les portes al material que té a casa, tot aquest arxiu que hem estat parlant fins ara, o que en parlava en Jordi. I aquí en vàrem trobar una altra quantitat enorme d'epigrames que no havien o circulat, o gent no se'n recordava, o no els sabia, o ningú havia fet cap còpia, i Fages encara no havia tingut motiu o ocasió per fer-los copiar i seguir-ne traient. És a dir que en vàrem treure una quantitat similar, és a dir, si en el primer hi havia 711, en el segon no me'n recordo quan hi ha, però posem-hi una quantitat similar, 700 i tants, epigrames estrictes, i després auques i balades, hi ha un tipus de composició que seria una mena, sovint, d'epigrama allargassat. Hi ha una cosa que ell mateix en Fages en diu sonets epigramàtics, que són això. A vegades hi ha unes tirallongues infinites dedicades a amics seus en forma d'auca, la història de Catalunya, en Andalí, a la Costa Brava, tot això. Tot això ho vam posar en aquest últim volum que en diem Auques i balades. Esclar, si sumem tot això ens surt una quantitat enorme. Els 1.500 primers serien els que permeten comparar-lo amb d'això, amb Marcial, no? I més o menys en té una cosa així. Però n'hi podem afegir amb una altra forma, però un volum de dimensions similars. És a dir, que Fages més o menys passaria llargament dels 2.000 peces d'aquest tipus de composició. Si no som gaire rigorosos amb la definició d'epigrama. Per cert, amb la definició d'epigrama, jo em vaig trobar que quan havíem de presentar el primer volum, em vaig proposar de trobar una definició i vaig escriure això. Composició breu, en vers, que expressa un pensament, reflexió o consell, de forma aguda i punyent, sovint, però no pas sempre, satírica i burlesca. Hi ha epigrames d'un lirisme de violí i d'un contingut amorós o eròtic, moral, social o polític. Aquesta va ser la cosa que em vaig empescar. Segurament els agradarà més la forma de definir-ho que el mateix Fages va fer. I els en diré un que és molt cèlebre. Diu, un pagerol ho ha encertat, l'epigrama ve a ser com un vers que agrada a tothom, excepte l'interessat. Aquesta és una forma planera de definir-ho. Un altre que té un punt més de complexitat, que seria aquest. Els dardells del meu buirac m'obeixen amb orgull. Escassejo la falac, tiro el dret i ho fem quan vull. Que és una manera també de definir-ho, això. Hi ha un epigrama que els havia d'haver llegit fa una estona, quan parlava de l'any que havia nascut Fages, Fages va néixer a Figueres, encara que es va sentir potser més de Castelló que de Figueres, és a dir, més de la casa de la mare, de la pairal de la mare, que venien a la vegada de la Selva de Mar, establerts a Castelló d'Empúries al segle XVIII, que no pas de la casa dels pares, notòria ni saga d'advocats, polítics, etcètera, etcètera, que hi havia a Figueres. En tot cas, va escriure una cosa que si heu estat a Figueres segurament ho heu vist penjat a la casa natal de Fages, que és allò que diu, un altre epigrama, al carrer de Monturiol, l'inventor del submarí, jo i en Salvador Dalí, tres genis, hem vist el sol. Això està penjat a la casa Fages, tot i que és curiós que tot i que el carrer de Monturiol sí que, des del carrer Monturiol, sí que es veu el balcó del segon pis de l'habitació que va néixer a Fages de Climent, però en canvi l'entrada de la casa és pel carrer dels Enginyers. És a dir, bueno, però és una pura anècdota. Ell s'ho va fer venir bé perquè al carrer de Monturiol hi havia no només els tres genis, és a dir, ell, en Salvador Dalí, i en qui m'he descuidat, i en Monturiol, sinó aquí l'Alexandre de l'Ofeu, que ha estat citat fa una estona per en Jordi, el de la matemàtica de la història, el de l'Empordà Bressol de l'art romànic, doncs hi tenia la farmàcia. Eh? Quan Alexandre de l'Ofeu va poder tornar de l'exili, doncs va obrir una farmàcia al carrer de Monturiol. Al carrer de Monturiol també hi vivia veïna d'en Dalí, al pis de sobre, la Úrsula Matas, que com tothom sap, la Úrsula Matas és el model que va fer servir Eugeni d'Ors quan va pensar en un personatge que li va dir la ben plantada. Això ho sap tothom, eh? Fins i tot aquí a Girona, suposo. Encara hi ha més gent al carrer de Monturiol. O sigui, van haver-hi tota una sèrie de personatges que amb alguna altra obra una mica més subtil Fages detalla. Però bueno, ja ens va bé de moment aquests tres que també formen un epigrama. Fages, amb això de dels epigrames, reconeix, en un moment o altre de la seva obra, la influència de l'escriptor llatí Marcial i el mestratge particular d'un home que vivia a Figueres, que era de Figueres, que es deia Joan Carbona, que va viure 100 anys menys 13 dies, que va ser alcalde dos cops de Figueres, que era advocat per d'aquells advocats d'abans que tenien el títol, però bàsicament era un rendista, o sigui, no és que fes d'advocat. I era un tipus molt enginyós, sembla, i es dedicava bastanta part del dia a jugar cartes al Canari i a la Botifarra i també a pensar i a dir coses i treure... Fages li atribueix aquesta condició de que ha estat el seu professor d'ironia. I en algun lloc especifica Fages, fins i tot, que és el Cafè Royal, que durant el franquisme se'n va dir espanyol, cantonada carrer Sant Pau Rambla, doncs en aquest lloc s'hi passava hores i hores el senyor Joan Carbona, allà pensant, reflexionant i produint uns missatges orals, no va escriure res, Joan Carbona, però la gent que tenia memòria, per exemple, Anna Maria Dalí i el mateix Fages, després van acabar editant un llibre sobre aquestes qüestions. Doncs aquest Joan Carbona, no els dic res de Marcial, perquè vostès segur que en saben més que jo, però vull dir, de Joan Carbona els explico aquestes coses perquè, bé, era un home que va mereixer la consideració de Fages. Eh? Joan Carbona era un tipus que un dia, un home que va viure, ja us dic, en 90 i pico d'anys travessava la Rambla, vivia al costat de la Rambla i anava a la seva càtedra d'ironia del Cafè Royal, un dia un jove el troba i li diu: senyor Carbona, vostè deu tenir molts anys, no? Resposta el senyor Carbona: escolta, noi, que te'n falta algun. Cosa, això és molt curt, no? Se'n poden explicar 40.000 del senyor Carbona, però Fages sí que li devia notar aquest component, diguem-ne, irònic, burlesc, no sé. A part d'aquests dos, influències de Calímac, el grec, Juvenal, Catul, Horaci, Barró, llatins, d'entre els indígenes Guillem de Berguedà, el rector de Vallfogona i els poetes populars que imitaren el rector de Vallfogona, que ens ha dit l'Albert Rossic que devien ser bastants, l'Apel·les Mestres, Peyu Gené, Josep Maria de Sagarra, etc etc. Hi ha un epigrama que ell mateix, a veure si el trobo, sí, hi ha un epigrama que ell mateix ho resumeix tot això. I diu així: els professors d'ironia que he tingut, sense moure'm de la confederació, dels Jaumes, Joans i Peres, de Peres i Berengueres, de Jaumes, Peres i Berengueres, són el senyor Carbona de Figueres i en Marcial de Calatayud. Per tant, ell mateix em fa un resum de tot plegat. Fages, quan es proposava fer aquestes col·leccions als anys 50 d'epigrames mecanografiats i repartits, ell es va fer una mena de catàleg de possibilitats de publicació, que els el llegeixo. Més o menys el va seguir, eh? Més o menys el va seguir. I aquest catàleg l'explica amb la introducció d'un d'aquests volumets, puguem dir-ho, no? I diu, anaven repartits així, aquests epigrames, amb generals, personals i de domèstics, és a dir, criats, servents de la casa, i masovers, d'art i artistes, clergues amics. Diu clergues amics i mira que els hi va dedicar cada epigrama als clergues, que d'amistosos no eren pas gaires, però és igual. De curials castellonins, els 100 consells de mort, que va ser la primera edició, em sembla que ens ho han recordat en Jordi, d'epigrames, una edició formal, una edició amb llibre, amb dibuixos d'en Felip Vilà, perquè com que és eròtic, doncs en Felip Vilà també li agradava molt aquest tipus de dibuix més o menys obscè, i llavors doncs, es va fer aquesta edició. Això sí, a part dels que ell va publicar d'aquesta manera mecanografiada, va sortir en forma de llibre. Un altre capítol d'aquests. Consells, vària. Novíssims consells d'amor. Rajoles, que era el que ell entenia com una cosa amb fusta, amb rajola, o com fos, amb metall, per posar a casa, a la porta, amb un epigrama que ens fes gràcia. Cales i paisatges, polítics i financers, una altra vària i autobiogràfics, gironins, empordanesos i figuerencs, secretíssims, literaris i epigrames en castellà. Més o menys aquesta estructura és la que es va imaginar Fages per anar publicant els llibres. Després va quedar la cosa així. En tot cas, servidor de vostès, quan es va decidir d'editar els epigrames, també es va regir més o menys per un índex similar, més reduït, això sí, perquè aquí era molt extens, això, no? Bueno, en els mateixos, com els 4 o 5 volums, diguem-ho així, els 4 o 5 col·leccions d'aquests epigrames que ell s'anava editant, i solia fer introduccions, una mena de pròlegs, i he tret alguns fragments d'aquests pròlegs que ens donen una mica la idea de que en tenia el Fages mateix de tot plegat. Amb un sobre l'autor, sobre el gaiter de la Muga, diu: hem cregut interessant aplegar en un recull el reguitzell d'epigrames de freqüentíssima repetició oral que, deguts a la ploma anònima d'algun pastor o pagès més o menys il·lustrat, circulen, en preferència, per l'Empordà, com si la mordacitat grega de l'ontologia o el geni llatí espanyol de Marcial cobressin, en ales de la tramuntana, insospitat alè. Això ho va escriure per al primer volum. Després, en el quart recull ja, ens diu una cosa curiosa, diu: aquest és el quart recull d'epigrames de Fra Climent de Sant Climent, que fou en vida més conegut per l'ogaiter de la Muga. Bueno, ara aquí sembla que ens ha donat la clau de la qüestió. Pas que explica això quan ja tothom sabia que era ell, però és igual. Fages té una fascinació pel monestir de Sant Pere de Roda, i llavors, o aquest Fra Climent, ara no ho recordo, potser en Narcís ens ho explicarà, o aquest Fra Climent, o un altre parent, que el va fer, em sembla, celleré de Sant Pere de Roda, o sigui, el col·locava, de veritat o no, algun parent, algun avantpassat seu de la nissaga, a Sant Pere de Roda, que això li devia produir la fascinació que ell tenia per la medievalitat dels nobles i de l'església amb els monestirs i tot això. Això li tenia el cor robat. En un altre moment diu així: quin moralista o censor fora tan ignorant per negar el sentit fustigador de vindicta que tenen els versos del nostre desconegut poeta i la virtut de flagelar, no pas d'incrementar o descobrir els defectes de la gent? Pregunta retòrica, és clar. No foren escandalosos Turmeda i Boccaccio? Per ventura, Aretino no meresqué a desgrat de parents procositats l'afalac de reis, papes i cardenals? Una altra mena de, com de justificació, no? I encara un altre fragment. Esperem que, amb el temps i en una edició normal, el desconegut autor o el seu compilador il·lustraran l'aplec com ha estat fet per l'antologia palatina la producció de Marcial, el qual Tíbul o Ovidi tallarien de xabacar, i avui és considerat al costat d'ells com un admirable clàssic. Doncs ja tenim una mica la idea de per on ell portava les coses. I ara, per fer-ne'ns una mica de més d'idea, podem llegir-ne alguns dels epigrames de Fages, a part dels tres que jo ja els he llegit. Sobre ell mateix, Fages tenia una bona consideració sobre ell mateix, i la família, i la seva nissaga, i per exemple diu: salut, casa de Climent, nissaga d'abats i bisbes, governadors, gent de llei, poetes i llatinistes. No s'hi posa per poc, Aquest ja és una mica més... ja no es posa, ja rebaixa una mica, posa molta aigua al vi. Diu, tot anant als Jocs Florals, cantant l'amor i el terrer, vaig recollint alguns rals per amortitzar el jequer. Ja no és tan sublim com l'altre. I un altre que també és irònic o descriptiu. Fages, bueno, a part dels Jocs Florals, que van anar-hi sempre des de molt jovenet fins a ja quan es van restaurar alguns Jocs Florals durant el franquisme, va presentar sempre, va escriure una colla d'obres, començant pel mateix Climent, que això que passa per una novel·la, però és un relat sobre alguns avantpassats seus, va parlar sovint de la seva família en l'obra literària i no diguem en els epigrames. I diu així, quan ja Fages era una mica conegut a Barcelona com a autor, etc etc, autor teatral, exactament, diu, l'èxit fluix em fa valent i, posant en gest poc cast tota la família l'ast, enceto en prosa el Climent. Justificació, doncs, del Climent. Ja havia parlat de la família altres moments. Dedicats a escriptors, un de molt amable per Josep Pla. Li posa per títol, eh? Alguns epigrames els hi posa títol. Retrat a llapis de Josep Pla. És tan senzill l'Empordà, ample, esbatanat i llis, que l'home que escriu més Pla ha pres el nom del país. Un altre que ja no és tan amable és el que dedica Joan Triadú, que potser tots aquests, potser més o menys els han sentit vostès o els han llegit. El que va dedicar Joan Triadú, que no li tenia una especial estima perquè Fages, en les antologies de postguerra, antologies de poesia, no va figurar a cap, llevat d'una, la poesia social catalana d'Àngel Carmona. Aquí sí que hi va incloure Fages. Però ni Triadú, un home d'un signe ideològic, etc, marcat, ni Fages Moles Castellet, d'un altre signe ideològic marcat, ni l'altre, el de la central, l'Antoni Comas, en les seves antologies no el varen incloure. Bé, bueno, Triadú, que en va fer una, li devia saber greu Fages, perquè figuraria que Triadú seria una mica de la seva corda ideològica, de dretes, més o menys catòlic, tot això. No li va incloure. I diu que en Joan Triadú, que per triar no té do, si quan tria, Triadú, és que és un mal triador. Un amic seu, poeta, Octavi Saltó, que també ens l'ha esmentat en Jordi, es presentaven en Fages en els Jocs Florals i a vegades fins i tot eren mantenidors. Com ara un que li va dedicar al seu amic Octavi Saltó, que en els Jocs Florals de Vegas era mantenidor i es va acabar tenint un conflicte amb algun participant i li va clavar una bufetada a aquest participant, portant la cosa. I Fages escriu, diu que als Jocs Florals de Vegas el senyor Octavi Saltó, que n'era mantenidor, a la galta li han fet fregues. Va ser acusat Fages, a vegades, per als crítics, per la gent que feia poesia més convencional, això que en diguem poesia culta, que això de l'epigrama era una cosa d'estar per casa, una cosa de poc gruix, de poc relleu, una cosa irrellevant, poc recomanable, vaja. I el mateix Octavi Saltó això ho havia escrit, tot i que eren amics, eh? Una cosa és una cosa i l'altra n'ha sonat, i veïns, no? Penso que eren veïns. Bueno, Saltó, doncs, parla mal dels epigrames de Fages. Bé, doncs Fages li diu això. Si no et plau, Octavi Saltó, l'art menor de l'epigrama, doncs per a tu sigui la dama i per a mi la menor. Esclar, és d'una... avui dia seria d'una incorrecció delirant. Potser el detindrien, eh? Per escriure una cosa així i li farien un judici i totes aquestes coses. A veure, els volia dedicar... Encara dura això. Encara una mica. Ja sé que vostès no són de Figueres, però hi ha una sèrie que té una especial gràcia, trobo això, d'epigrames, que li va mereixer un figuerenc, que era el senyor Nou Viles, que era un propietari, propietari de Figueres, i va dedicar-li tota una sèrie. Aquest senyor Nou Viles no podia tenir fills, coses que passen a vegades, no? Es veu que ell sabia que no podia tenir fills. I li diu, un de molt curt, i un pèl. Diu, la titola de Nou Viles és un al·lot sense piles. Bueno, però no es va acabar aquí, això. En aquella època, en el poble de Cabanes va venir, s'hi va traslladar, en aquella època quan marxaven andalusos d'un determinat poble d'Andalusia i s'anaven gairebé tots en un poble d'aquí al país. Això a l'Alt Empordà va passar en alguns casos. Santa Llogaia, Sant Miquel i Cabanes. De tal manera que Cabanes varen acabar dient-ne neocaniles. Els poso amb antecedents. Neocaniles perquè hi havia tanta gent de Caniles, que és el poble d'on provenien tota aquesta gent. I ara diu, Fages, Lledó és un poble, el de la Montserrat Vairada, per exemple, esteu al cas, no? De Lledó a Neocaniles roden els meus epigrames. Aquell dístic de Nou Viles el saben totes les dames. Bé, el saben totes les dames. Segueix. Titola, no t'espaviles contemplant el meu poder, diu en Florenci Junyer, a don Florenci Nou Viles, és a dir, un cacic que tenia molt d'èxit amb això que els homes tenim entre cames, però Nou Viles no, i en Junyer a sobre li refregava pels nassos. Seguim. Diu en Florenci Titoles, diu que Florenci Titoles es disfressa d'oficial i els billars del Garrigal amb collons fa caramboles. Un altre. Quan es mor el pobre Florenci, que no funciona gaire bé com a mascle, i Fages diu epitafi, títol, subtítol, impromptu en l'instant de l'enterrament. La titola d'en Florenci ha trobat l'etern silenci. I un de curiós, esclar, el pobre senyor Nou Viles no va tenir descendència, llavors va heretar el nebot. I fa un epigrama que el títol és Un nebot afortunat. Diu, si l'al·lot hagués tingut piles, no fores l'hereu Nou Viles. Perdoneu la sèrie, que té un punt de barroer, però és una sèrie una mica llarga, dedicats a la mateixa persona i pel mateix motiu. Els en llegiré algun altre d'una mica més presentable. Per exemple, un de polític, dos dedicats al senyor Jordi Pujol, que hem de qualificar-los de polítics. Quan Jordi Pujol el varen tancar a la presó i potser el varen més o menys torturar, etc etc, Fages va escriure: ha percudit amb escreix. En Pujol té una avaria i el catalanisme creix dins de la comissaria. I un dedicat al senyor Castiella, que en aquells moments era ambaixador a Londres, i suposo que li costava justificar l'actitud del règim amb Jordi Pujol. I Fages diu que el senyor Castiella a Londres li costa molt negar que en Jordi Pujol li han fregit una costella. Juliol de 1960. També dedicat, diguem-ne, del món de la política, al cas del Galinsoga, que va ser director de La Vanguardia i va tenir tot aquell conflicte perquè va dir literalment i en públic que los catalanes eren una mierda o no sé què, una cosa així. I Fages diu: i un ruc que amb la nostra userda s'ha engreixat a La Vanguardia troba el català una mierda i ha de passar a la retaguardia, perquè fins i tot el règim el va haver de treure de director de La Vanguardia donada la indignació que va crear, tot i el franquisme, que va crear a Barcelona haver parlat malament de la llengua catalana. Un dedicat a Girona, mira. A Girona, vostès saben que després d'un alcalde que es va dir Albert Quintana, varen tenir un altre alcalde que es va dir Franquet, de cognom, no sé si ho saben. I Fages escriu: crisi municipal. Sense toga ni birret, amic Quintana, us desbanco. Si a Madrid tenen un Franco, Girona tindrà un Franquet. L'alcalde nou. Bueno, no sé, és que tenia més. Avisa'm, quan la cosa, d'això. Ja està, sí? Vale, doncs deixa'm en dir un parell més. Deixa'm en dir un parell més i plego. Un dedicat a Dalí. Prometeu encadenat, com a Taulf prop de Gala. Gala té en Dalí a la cala, roquissa de port lligat, ben lligat per la cigala. Perdoni. Després un de molt curiós, que és a Itàlia varen tenir un rei que es deia Umbert, que després va ser ex-rei, perquè va ser una república. I aquest ex-rei viatjava, que els ex-reis segueixen tenint molts calés, molts calés. Viatjava pel món i es va presentar a Castelló d'Empúries amb un cotxe fantàstic, una aiga d'aquells d'abans, amb la seva senyora, una altra que no era, és igual, amb calces curtes i bé, tot això. I va voler visitar, entrar a la catedral, a la basílica, que llavors encara no ho eren, penso. No, la basílica. I el rector li va prohibir l'entrada. I no, li va dir en calces curtes, ni de vostè no entra aquí de cap manera, etc etc. I l'altre doncs, li va insinuar, li va passar un bitllet de 1.000, vés a saber com ho va arreglar. I el senyor rector li va deixar uns pantalons seus. I dic, vingui aquí darrere, posi els pantalons. Hem arreglat. Fages se'n va assabentar i va escriure. El rei d'Itàlia, l'Umbert, amb shorts no pot entrar al temple. I els calçoters li ha ofert el rector mossèn Tobert, que els du llargs per donar exemple. Bueno, sí que els en volia... Ja plegut, Àngels? Sí que els en volia llegir un de més sentimental. La mort, la possibilitat, o sigui, la situació davant de la mort, no? I diu Fages, no et faci por la bellesa si saps estimar el record d'un bes contra l'escomesa de si torna de la mort. És tot un altre to, una altra música, un altre violí, per tocar aquestes coses. Un que va dedicar... L'últim. Un que va dedicar una mica llarg a la seva filla, l'únic germà Fages que encara es viu, que és la Maria Antònia Fages, que, com que és Maria Antònia Fages, ell li deia Maf. I li dedica un epigrama que no sé si traspassa els límits del que en diríem literatura epigramàtica. Li diu, la damisela més maca de tot l'Empordà és la Maf. Té el somriure de Gioconda i la cabellera blonda perfumada d'aigua naf. Els ulls com la tamariua, de maragdes i de mel, la veueta de sirena i el picarol d'un estel. I si no us ho voleu creure, la casarem sense dot. Li darem la tamariua, una vela i un canot. La tamariua és una cala que hi ha a Port de la Selva que els Fages, la família Climent, hi tenia unes propietats. Ja està, plego. Vinga. Gràcies, Maria Àngela.
Gràcies a tu per venir. I continua la feina d'edició.
Ah, sí, això ho podíem haver dit. Esclar, tenim... A veure, en Jordi ens ha fet una aproximació a les cartes, però a pesar de les tres edicions de coses epigramàtiques de Fages, em van anar apareguent algun més que sortia d'aquí, d'allà, darrere un paper, de l'arxiu, no sé què. Però, ho dic, quan es va morir en Pere, que en Pere era el nostre, no sé com si diríem, era el pilar fort d'aquestes coses de Can Fages, en aquest sentit, ja m'entens, és el teu oncle, la cosa se'ns va desinflar una mica. Esperem que tornem a agafar una mica de volada i puguem prosseguir. I de passada també, home, els que necessitem llegir alguna cosa de Fages de tant en tant, és a dir, de posar-nos una mica de Fages a la vena, estem esperant aquesta edició de les cartes de Fages que no acaben de sortir mai. Jordi Canet, perdoni, que t'ho digui. A veure si surt. És que ara quan escoltàvem dèiem, però si ja està feta l'edició amb el que explica. Però no hi ha el llibre. No. Bueno, perdonin.